que Galeno es que recibe
Fernando Alonso takes the lead of the Saudi Arabian Grand Prix. Down goes Perez, but the old lion has roared.
Molt bona tarda. Són les 7 i 7 del 25 de març del 2025 i estem una setmana més al Poliesportiu. Aquest és el sumari del programa d'avui. En futbol, aquesta setmana no hem tingut Lliga a Primera Divisió per l'aturada de seleccions. Tot i això, repassarem què va fer la selecció espanyola, que sembla que va de debò per la Lliga de les Nacions de la UEFA, gràcies a als dos empats als partits que ha disputat davant de Països Baixos i la victòria a la tanda de penals contra l'equip holandès. A les semifinals, l'equip espanyol jugarà contra França, que va classificar-se després de vèncer Croàcia als quarts de finals d'aquesta competició. Aprofitant que no tenim Lliga a Primera, avui parlarem de la Liga Hypermotion, la segona divisió espanyola, on actualment la capçala la classificació al Llevant, seguint només d'un punt pel Mirandés. També comentarem com veiem la classificació i les possibilitats dels equips de pujar a Primera. En futbol femení, el Real Madrid va signar la primera victòria en un clàssic en imposar-se al Barcelona per 1-3 a l'estadi de Montjuïc. El clàssic va ser disputat a Montjuïc amb uns espectadors de 35.812 persones, que va tenir una jugada molt polèmica al minut 80, en la qual la col·legiada del partit, Olat Rivera, va anul·lar un gol a Jana Fernández per un fora de joc de la seva companya, Caroline Graham. L'australià Oscar Piastri a la Fórmula 1 ha aconseguit aquest diumenge la victòria al Gran Premi de la Xina, a la segona parada del campionat del Mundial de la Fórmula 1 de la temporada 2025. Piastri ha estat acompanyat al podi pel seu company d'equip, el britànic Lando Norris, i per George Russell de l'escuderia Mercedes. Per la seva banda, Carlos Sainz ha estat 13è. El madrileny continua intentant desentranyar el que li està succeint amb el FW47, quan el seu company Albon ha puntuat a les dues primeres cites del 2025 i Fernando Alonso, d'Aston Martin, ha protagonitzat un altre cop un abandonament prematur. L'Asturià s'ha hagut de retirar després de la quarta volta per un problema als frens. Alonso ha col·leccionat dos abandonaments per motius diferents. El d'Austràlia va ser per una muntanya de graveta que va deixar Gasly. Aquesta setmana, del 24 al 30 de març, té lloc la 104a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, esdeveniment clau per als amants del ciclisme a casa nostra. Amb 24 equips i 168 ciclistes en competició, la cursa recorrerà gairebé 1.200 quilòmetres. Enguany encapçala la llista de participants com a favorit l'astre espanyol Juan Ayuso. I li acompanyem noms propis com Primoz Roglic, el colombià Nairo Quintana i el britànic Adam Yates. En bàsquet, parlarem també de com va la Lliga Endesa, on el Madrid sobreviu a l'al·luvió rècord de triples, de l'Unicaja guanyant per 105 a 107. Un Unicaja que bata el rècord de triples en la història de l'ACB, però falla un per guanyar el partit. El Barça va sumar la seva cinquena victòria consecutiva, dos en Lliga i tres en Eurolliga, però va sofrir fins l'últim minut per doblegar un gran Casademont Saragossa, que va portar la iniciativa en el marcador i en el joc fins a l'últim quart. La classificació de l'Eurolliga mancant 4 jornades és una veritable bogeria en la qual qualsevol cosa pot succeir. Amb la victòria del Barça, els Blaugrana fa setmanes fora dels llocs de play-in s'han col·locat cinquens. El Madrid pot optar encara a la cinquena o sisena posició si les victòries els respecten. Avui començarem el programa amb una convidada de luxe, la Sandra Corcuera, una campiona del món del retro running. Ens explicarà com és aquesta disciplina esportiva i què la va portar a practicar aquest esport tan peculiar.
Molt bona tarda a tots. Avui he tingut un substitut de luxe per llegir els titulars. Roger, moltes gràcies, que avui la cosa se m'ha encallat una miqueta. Bueno, presentem. Avui l'equip està una mica escurçat. Falta Dani, que vindrà, però és que me ha dejado a l'avión. Roger, bona tarda.
Molt bona tarda.
Moltes gràcies.
Cap problema.
Que guai, ja sé que quan no pugui venir ja tinc que em faci la feina. I Txema, què tal?
Molt bona tarda. Una altra setmana més aquí.
Sí, aquí a veure què...
A gaudir i a viure aquí la tranquil·litat del senyor Roger.
S'ha d'anar amb calma per la vida, no?
Sí, sí, sí. No, no, ja et dic jo, ha sido un dia movidito. Bueno, doncs avui, tant com ha explicat el Roger, tenim una convidada de luxe. Ens explicarà molt què és això del retro running, que a vegades sembla una fake news, però no, és real.
Existeix.
És real, com l'havia vist. I ens explicarà una miqueta. Això, Sandra Corcuera, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé.
Bueno, això els explicava amb ells, que no és una fake news, vull dir, és un esport de veritat. I a mi el que m'agradaria per començar, i això per tothom que ho escolti, com li explicaries quin és aquest esport, què és el retro running?
Pues bueno, el retro running és una disciplina atlètica que és córrer cap enrere. Vale, aquí a Espanya, bueno, no hi ha molta afició, però hi ha alguns països, com Alemanya, França, Itàlia, i, per exemple, hi ha molts americans i països de Puerto Rico, República Dominicana, que és on hi ha més afició. Doncs és un esport que hi ha atletes que es dediquen professionalment i que allà hi ha molta afició, tenen les seves pròpies curses, hi ha circuit de curses tot l'any i bueno, allà es pot anar competint. Aquí, de desgràcia, no hi ha res. Aquí és intentar entrenar i competir fora.
I com es comença a practicar el retro? O sigui, com vas començar? O sigui, com vas dir l'idea de... Escolta, pues...
Com va sortir aquesta idea?
Exacte, cap enrere.
Bueno, jo sempre he practicat esport, no? De petita sempre he fet natació, ballet, gimnàsia, tennis, bueno, he fet una miqueta de tot. El 2000, sobre l'any 2000, vaig començar a practicar atletisme i a competir en alguns campionats de Catalunya. Però el que passava que en els meus entrenaments sempre tenia que fer perons perquè em lesionava bastant. I vaig deixar de banda una mica el que és la competició i com m'agradava córrer, vaig començar a fer curses populars. Vale. I em vaig aficionar a col·leccionar-les, tant en curses de ruta i de muntanya, no? Que porto més de 900. Pues cada setmana anava mirant a veure quines curses hi ha, no? I bueno, anar entrenant, però amb un nivell més baix, no? Res de campionats de Catalunya. Llavors va ser quan, buscant de curses noves, vaig veure una que posava retro running. I es veu que era un grup de nois que es van organitzar una de cachondeo, no? Ah, vamos a hacer una hacia atrás. Bueno, jo vaig presentar allà sense saber realment què era això de córrer enrere i, bueno, vaig passar molt malament perquè, clar, jo pensava que era una cursa normal cap endavant i vaig trobar que ja tenia que anar cap enrere. Però, bueno, la cosa va quedar així, no? Quan vaig arribar a casa vaig mirar, això de retro running què és? I vaig veure que sí, vaig descobrir que això que és un esport, que hi ha alguns països, que està reconegut i que, bueno, que sí, que va molt bé, que redueixen les lesions. I jo, ostres, vaig pensar, el meu problema és de lesions. Bueno, vaig a començar a practicar. El que feia els meus entrenaments era uns minuts cap enrere. De mica en mica vaig augmentant els quilòmetres, no, cap enrere. I vaig veure que sí, que les meves lesions, anaven, vull dir, ja no em feien mal, els turmells, i ostres, i vaig començar a córrer més quilòmetres enrere que endavant, i als anys vaig veure que hi havia els mundials. I bueno, em vaig preparar, vaig intentar fer tots els entrenaments que tenia, els vaig fer cap enrere, i mirant vídeos dels millors atletes, a veure quina era la tècnica, no, per anar practicant-la, que va ser molt complicat, perquè, clar, no tenia ajuda de ningú, intentant millorar la tècnica, va ser un caos, va ser una odissea, però al final vaig veure que sí, que em donava millor córrer enrere que per endavant. I jo,
bueno,
pas, pues vinga.
Set vegades... Sí. Set vegades campiona del món, que es diu...
Està col·leccionant curses sí, i títols mundials. Sí.
Exacte, poca broma, vull dir.
No està mal, no està mal.
I vaig estar 2 anys entrenant. Sí. Bueno, ja et dic, els entrenaments cap endavant, però és cap enrere. Ja. Passa que els ritmes són més lents. Vale, això, hi ha molta gent que em diu que, bueno, és que esto de correr hacia atrás és un rotllo perquè, clar, no vas tan ràpid endavant. Però, bueno.
Però ja és un mèrit, eh?
Bona tarda, sóc el Xema. Vull fer una pregunta.
Hola.
I la preparació física pel retrorunning és molt diferent del running que nosaltres coneixem, convencional, del running convencional?
Bueno, el que s'ha de fer moltes peces, sobretot abdominals i el que són lumbars, s'ha d'estar ben reforçat, perquè, clar, la trepitges cap enrere, és molt lumbar i molt... tota la musculatura posterior a lo que és la carrera cap endavant.
O sigui, reforces els músculs antagonistes de la cursa normal.
Sí. Molta peça, sí.
Sí, això t'anava a preguntar, diu, com supereu el no mirar enrere? Perquè, és a dir, o sigui, vas caminant cap a un costat que no tens ulls i suposo que no aneu girant el cap tota l'estona, no?
No, això em va costar bastant, sobretot també l'equilibri, no? Coordinar cames i els braços em va costar, però bueno, això és pràctica. El que passa que, bueno, al fer entrenar en pista, pues et guies per les línies del carril i no tens per què mirar enrere. I si entreno per algun polígon, si vull fer asfalt, m'acompanya algú.
Vale.
Perquè has fet... m'acompanya algú corrent cap endavant.
Clar, perquè has fet també retornant en ruta, que he llegit jo, i això, sí. Ruta també és pista, encara que sigui carrer, o és...
No, és bosque, ruta, carrer.
És carrer, un circuit
marcat.
Sí. Vale. Vull dir que com a mínim anem una mica amb el carrilillo.
Clar,
seguretat,
sinó... sobretot, clar, un circuit tancat, que no fa, bueno, lo normal, no? Que digués una cursa del carrer, però una mica més tallada.
Vale. I regles? Hi ha algunes regles que siguin especials del running? Teniu alguna cosa especial? Pues, jo sé, com tenen els de marxa, que no poden... Tenen que trepitjar sempre amb un peu o alguna cosa. Teniu alguna regla així que...
Sí. Sobretot la tècnica. Com trepitges? La punta sempre ha d'anar cap endavant. A la que vas una mica de costat o fas la tècnica una mica malament, descalifiquen. I després també, si ve algú a avançar-te, tu veus, no?
Sí.
T'has de treure del carril, deixar passar i tornes a l'altre carril.
Sí, clar, aquí els tens a davant i vas veient com t'enxampen.
Vas controlant, Aleshores que vas controlant a veure com està el tema.
Jo tinc una pregunta, que és que... A veure, aquí hi ha un elefant a l'habitació que ningú està parlant. Que és que coneguts, familiars, amics, què et van dir quan tu vas dir... Quan vas començar a practicar això, vull dir...
Mira per avant,
Què els hi va passar pel cap?
La cosa ha canviat molt, sí, clar. Al principi, clar, em veien entrenar, sobretot quan sortia al carrer, em veien des de què ha fet. La gent, sobretot la gent gran, es parava i se'm quedava mirant com dient, ¿dónde va? Bueno, lo típic, no? Però bueno, ara ja em coneixen, ara ja saben, la Santa Corcuera, cap enrere, al revés. Ja saben que sóc jo i no... Ara ja ho veuen normal, però al principi sí, va ser una mica estrany.
I quines són les cares d'aquells atletes d'aquests països que tu has dit que els practica el retrorunning sempre, a nivell professional, per dir-ho així, quan veuen que Sandra Corcuera, que podíem dir una autodidacta del retrorunning, s'emporta 7 campionats del món?
Bueno, pues...
Què et diuen en aquests campionats?
Sobretot el primer, clar, no em coneixien, normalment els campionats, pues, més o menys va, és un esport minoritari, va, això sí, atletes de tot el món. No, a un mundial hi ha un 200-300, no, participants en totes les proves, però de tots els continents, Clar, el primer cop que em veuen, diu, està d'on sale, no? Clar, no em coneixien. I, ostres, vaig fer un molt bon paper, aquell mundial que em vaig portar la primera medalla i clar, es van quedar sorpresos, però bueno, ja em tenien en compte ja, sobretot les competidores, Allà ja desastre, l'espanyola.
Ja tenia una mica. I tens pensat participar en una altra competició ara mateix o com et trobes?
Això, els dos mundials estan una mica parats, perquè l'últim va ser el 2018.
Per això.
I després, que si la pandèmia, que si no sé què. Ara, bueno, volien organitzar i al final, a última hora, el van anul·lar. A veure si l'any vinent sinó si volen fer a Polònia o Alemanya, a veure si, però bueno, clar, va passant el temps.
Però tu estàs, entrenant, estàs entrenant a nivell top, vull dir, si demà fan un mundial, tu estàs a tope.
Sí, jo vaig entrenant, ara. Potser ara els entrenaments no els faig tots cap enrere, no? També m'agrada sortir a la muntanya, bueno, una miqueta de despejar la mente, però bueno, que la que diuen data,
ahí
ja
está.
A tope. Sí.
Molt bé, molt bé. Això està molt bé. I ho recomanaries a altres esportistes o alguna persona que no hagués practicat cap esport? Creus que és un esport que es pot recomanar a gent que ho practiqui? Més que res per fer una miqueta d'afició, a veure si hi ha gent que s'anima això de córrer cap enrere.
Sí, inclús només per als entrenaments, afegir uns minuts cap enrere ja és un benefici. Perquè, clar, estàs treballant a musculatura, que és la d'enrere... Vull dir, compensa una mica, no?, que diguéssim, la musculatura cap endavant. I ja només per entrenament, uns minuts, pues jo crec que ja val la pena. Després, clar, si t'agrada i t'animes, pues a continuar, no? Però, bueno, ja només per això val la pena.
Sí, sí, ho has comentat abans, que per les lesions, sí, per tema lesions, és molt millor, vull dir.
Sí, perquè, per exemple, els genolls no reben impacte. Perquè, clar, com no... talones, perfecte.
A mi m'interessa molt la preparació a nivell cardiovascular, perquè córrer cap endavant cansa, però córrer cap enrere suposo que deu cansar el triple.
Sí, el doble. Sí. Clar, però els ritmes són més lents, ¿vale? Per exemple, jo un 10.000 cap enrere tinc 53.24. I cap endavant,
al
seu
moment...
Cap endavant ja fa anys, eh? Tinc 38-45, perquè veig les diferències, els ritmes són molt més lents.
És molt més temps corrent, vull dir, encara que el ritme sigui més lent, però són molts minuts corrent.
Sí.
I quina és la teva... Quina seria la teva distància predilecta?
A mi el 10.000.
10.000?
El 10.000 és el que m'agrada, perquè és una distància... Bueno, llarga, i la disfruto molt. A mi les distàncies llargues són les que més disfruto, no? Perquè tens tanta variació de sensacions que, uah... Però el meu objectiu, fer la mitja marató, que ja era per al 2020, però, clar, no va poder ser, pues, bueno, això a l'espera, pues, per entrenar i fer molts quilòmetres, perquè, clar, per fer una mitja marató cap enrere... A veure com m'ho faig, perquè serà complicat. Són molts quilòmetres que m'han debat de veure de fer algun per agafar més fondo, saps? Però bueno, ja ho prepararem bé.
Una altra medalla. A veure si s'animen i convoquen algun mundial, alguna cursa així més oficial i, a més... S'anima molta més gent a participar. Jo tinc una pregunta, esto es marujeo puro i no la volia fer, però com estem a temps, jo t'he vist una entrevista que et van fer a l'interviu, jo vull saber nada escatológico íntimo, però com és això que un esportista, perquè suposo que t'ho van fer per ser esportista d'un esport minoritari o gairebé desconegut, com va ser allò de fer-te una entrevista on es barreja una mica les dues coses, no? Una mica el fotoportada i una entrevista que en teoria va bé perquè sempre és bo donar a conèixer un esport que coneix doncs poca gent, no? És molt més fàcil que alguna model o algú que faci algun esport molt més majoritari surti a una revista d'aquest nivell, que en aquell moment era la revista del momento. Ja estem parlant del 2015, però en el seu moment era un top.
Sí, pues mira, la meva sorpresa va ser que em van trucar al telèfon i em diuen: hola, somos de la revista Interview, nos gustaría que hacerte una entrevista. I jo, sí, saldrías de la portada. I diu, no, i vaig penjar d'allí, no. Però després em van tornar a trucar. Llavors m'ho vaig pensar millor. Diu, pues venga, anem. I va ser molt divertit, eh? Va ser una sessió de fotos divertidíssima, va ser molt còmode, ho vam fer en un palacete que hi ha a Pedralbes, van alquilar un palacete, i allà vam fer les fotos, bueno, va ser una jornada estupenda. I després, pues bueno, veu les fotos i diu, bueno, pues mira, un record, tinc aquí un munt de revistes, aquí guardades, van anar repartint, saps?
Bueno, escolta, com a conversa de ser divertida, eh? No tothom ha sortit una revista d'aquesta, vull dir.
Sí, la veritat que sí, que no, estic contenta, sí. Tot el que siguin experiències i coses noves, doncs mira, tot a la saca.
Sí, és que és això, també és donar a conèixer un esport que la gent no ho veus per la tele, és a dir, tu poses la tele i no, te, no, no et surt. Ja et dic, he fet la broma de les fake news abans, però és que és veritat, és que sembla... Sembla una conya, no? De dir, sí, sí, fer retro tota...
sí, 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 sembla una conya, de principi a final tot.
Sí, sí. Sí, però és molt professional, és a dir, ojo, cuidado, jo no puc anar cap endavant, imagina cap enrere, eh? Vull dir, pot ser complicat el tema.
Tot doncs molt bé.
Bueno, però esperem que... No tenim una... Bueno, doncs esperem que, sobretot, facin algun mundial, estarem atents. Si no, ens avises, perquè si fan alguna coseta, doncs ja ho direm aquí també, perquè,
a veure, a veure,
perquè ho puguem veure tots. I encantada de parlar amb tu, Sandra, i això, que esperem tornar a parlar amb tu i que ens expliquis l'aventura de córrer una mitja marató, que esto tiene que ser un escándalo.
A veure què tal. Pues no, moltes gràcies.
A tu, vagi molt bé, Sandra.
Vale, vinga, gràcies, adéu, adéu. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase it.
Després de la Sandra, que ens ha explicat una mica un esport que ningú coneixia o no el tenia molt vist i ens ha sorprès, li dono sobretot la benvinguda al Dani, que ha vingut una miqueta tard. Gràcies per venir, gràcies per portar-me.
Muchas gracias. Bienvenidos, compis.
A vegades. I parlem una miqueta de futbol. És veritat que aquesta setmana, aquest cap de setmana, no hem tingut futbol de primera, però hem tingut selecció, i hem tingut una miqueta de segona i parlarem una miqueta. Heu vist la selecció espanyola? Aquí no éramos, no somos muy fans de verla, també us heu
de
dir.
Sí, no somos muy partidarios de esta competición, pero, bueno, sobre todo Sergio y yo, al menos.
Exacto, o sea, la parte merengona no es muy partidaria de estos parones, pero l'heu vist, la selecció?
Sí, sí que la vam veure. Vam veure els dos partits. Bé, bueno, partits que Espanya va tenir moments que dominar, moments que també va ser dominada per la selecció holandesa, una selecció també jove i amb molt potencial. I al final, doncs mira, la tanda de penals, no va haver-hi doble toque en el penalti i Espanya va passar...
Aquí hemos dejado la cuñita, aprovechando.
Doncs a mi el futbol de seleccions, tot i que talli molts cops les lligues i tal, a mi m'agrada molt, perquè al final són els millors jugadors de cada país i normalment hi ha partits molt bons, com han sigut aquests dos contra Països Baixos, uh-huh, en què sí que és veritat que Espanya en molts cops dominava, però Holanda també tenia la seva cosa a dir, no? I al final, lluitant i lluitant, van arribar fins a la tanda de penaltis. Normalment a les lligues aquest tipus de partits és més complicat veure'ls, i és per això que, tot i que tallin les lligues domèstiques, sí, doncs és un futbol que sempre m'agrada veure'l i sempre és agradable.
O sigui, aquí el debat l'hem tingut molt en el fet de que no sigui com abans, que es concentra més, encara que hi hagin partits, però es concentra molt més a l'estiu tot el tema seleccions, i el fet de tenir parons cada mes tens un parón, més o menys. Sobretot els equips que tenen molta penya a les seleccions. Els que tenim pocos, nos da un poc igual. Però els que tenim molta, sempre ens deien, és que clar, agafen el ritme, parem, agafem el ritme, parem, agafem el ritme. I els jugadors també, quan van a la selecció, estem amb la por. Vull dir, jo hi ha estones que hi ha algú que em diu, a veure si no juega, a veure si se lesiona. Perquè és veritat que és molt tute per aquests jugadors. O sigui, deu haver nanos que porten molts partits a les botes quan arribi l'estiu. Llavors el seu ritme és com pitjor.
Sí, però després a l'estiu tots els jugadors voldran jugar a l'Eurocopa i tots voldran jugar al Mundial.
Correcte.
I tots voldran jugar-ho tot.
Sí,
i si
sí,
vols
sí.
classificar al Mundial has de jugar aquests classificatoris.
Sí, sí.
Perquè és que si no això és una dictadura.
No, no, sí, això està clar. Vull dir, si vols jugar hauràs d'anar a fer també les patxanguites de turno, quieras o no quieras. Bueno, en aquest moment era aquesta lliga que fan... Ara se m'ha perdut el nom.
La Nations League.
La Nations League, exacte.
Espanya-França en semis.
Exacto, ara les ha tocat França Y por el otro lado es Alemania-Portugal, me parece. Sí, sí. Alemania-Portugal.
Yo sí que, como decía, yo no soy muy partidario de estos parones de selecciones, pero he de decir, como decía Roger, que en realidad estos partidos han sido muy diferentes a lo que estamos acostumbrados en un parón de selecciones, porque han sido partidos vistosos, con muchos goles, y lo único malo, y el único pero que le pongo, es que sí que es verdad que los jugadores se han cargado de minutos muchísimo más de lo que ya están, y veremos a ver. Sobre todo estamos hablando de España, que dentro de lo que cabe están aquí, pero los que tienen jugadores sudamericanos, o el Barça que juega el jueves, por ejemplo, y llegan, muchos no van a llegar ni siquiera, y los que lleguen van a llegar reventados, pues eso sí que no me parece del todo bien, porque si ya está el calendario cargado, solo nos falta esto, pero bueno.
Sí, bueno, eso fue otra polèmica del partit del Barça o Osasuna, que no hi havia dates, van posar aquesta data, i és veritat que el Barça, òbviament, pues...
Hi haurà jugadors que no poden jugar al partit.
Clar, és que és impossible, vull dir, és que no estan. Però bueno, això, tenim Espanya, és veritat que és l'únic país que ha repetit presència tres vegades en les rondes de la Nation, en una competició que només té 6 anys, és una competició que s'han inventat així una mica, jo suposo que per donar una miqueta de vidilla també a les seleccions, i no pues, haver d'esperar Mundial, haver d'esperar Europeu, pues, una cosa d'entre medias que
yo con lo bien que se nos está dando estoy sospechando que no lo haya inventado Pedro Sánchez, ¿eh? Porque ya es raro. Es verdad que ha pillado la mejor generación después de la de 2010, pero sí, la verdad es que estamos a tope, y yo creo que con lo que queda creo que somos bastante favoritos.
Sí, bueno. Y además, semifinales, solo ha habido tres campeones de Nation League y los tres están semifinales. Están el único que no les es Alemania, que es el organizador. O sea que...
Ojito.
Ya veremos. Bueno, al juny tindrem las semis. A ver a qué tal, ya no sé si estaremos aquí o no, estos son
Esperemos
los límites,
sí.
Bueno, pero las fechas depende cómo son, sí, las vacaciones, sí. Ya os hablaremos a ver a qué tal. Yo voy a parar una miqueta a segunda división, que no hemos hablado molt. Es una liga que, claro, el año pasado, como el Español estaba en segunda, pues aquí andaba yo haciendo apología de segunda, pero ahora no tenim molts equips de segona, pero está molt apretada, sí que han tingut lliga. Es verdad que el Racing, que semblava que estava en posicions de que pujaria, pues le ha venido una pajarilla ahora complicada y ha bajado un pelín. ¿Com la veieu? ¿Heu vist alguna cosa? ¿Seguiu algun equip de segona?
League, bueno, yo soy sí. muy simpatizante del Granada, así que la sigo bastante. Ya la Liga Hypermotion, más conocida como Hipertensión, desde hace unos años. Y sí, la verdad es que miras la clasificación por arriba y da miedo. Del primero al octavo creo que hay muy poquitos puntos, no sé si hay 10.
10 puntos.
O sea que es una locura. Y por abajo sí que los dos de abajo creo que están prácticamente desahuciados. Pero luego también a partir del 19 está bastante apretado. Y ya veremos a ver qué pasa, pero para mí es que la mejor segunda división del mundo, creo que sin duda, sobre todo porque ya te digo, es igualada. El Granada prácticamente también ya se había ido, no tenía casi opciones, ahora dos partidos seguidos que gana y te metes otra vez ahí, o sea que sí, es una locura.
Y un Zaragoza que empezó muy fuerte, líder de la segunda división, y ya está el
decimoctavo, sí, a un puntito,
pasa,
¿no?
Le pasa mucho, ¿eh? O sea, le ha pasado, creo que todos los años se lo tendrían que hacer mirar, porque todos los años le pasa casi lo mismo, arranca súper bien y de repente, yo nosotros lo discutimos el año pasado largo y tendido, que si el Español no llega a subir, ojito este año si lo hubiera conseguido. Porque el nivel está apretado y los partidos no son iguales. Yo que sí que los veía porque no había más remedio. He de decir que vamos pensando que son equipos de segunda y poca broma,
no,
¿eh?
No.
Hay muy buen fútbol, son equipos muy peleones. Y
es más, yo lo pienso muchas veces que veo al Valladolid jugar en primera división y veo a los equipos de segunda y creo que el Valladolid lo estaría pasando realmente mal. O sea, no es que estuviese para el ascenso, es que creo que así realmente lo estaría pasando mal en segunda división. Y hay que tener cuidados con equipos así porque sobre todo si bajas y tienes un mal año y bajas de categoría otra vez, ojo, porque...
Cuesta mucho recuperar.
Sí.
Bueno, l'últim ascens del Girona... a l'octubre, a novembre, estaven a 3 punts del descens.
Sí. Bueno, que hi ha una segunda volta...
Sí, espectacular, però, sí. Però que amb això vull arribar a que sembla que com més baix és el nivell de qualitat dels jugadors d'alguna manera, doncs més s'igualen les coses. També estem veient la primera RFEF, segona i tercera, també estan igualadíssimes.
Sí.
O sigui, sembla que com menys qualitat i menys diferència hi ha entre jugadors, més s'iguala la cosa, i aquest és el futbol que es diu, no, el futbol popular, que a la gent li agrada, també li agrada a tothom, no? Anar al camp del Barça, anar al camp del Madrid,
sí, sí, sí.
I veure jugar a Durassos, allà jugar, però aquest és el futbol més de poble, no? Més de sentiment de pertinença, que crec que és molt bonic també i està molt interessant aquest any la segona divisió. Jo l'altre dia vaig veure el Mirandés Racing, que jugava, perquè vaig veure la classificació i vaig dir, ostres, que és un partit clau.
Sí, sí, zona alta.
Clau i partit maco que va ser, i me'l vaig gaudir molt allà al sofà de mi
casa. Dos parts diferenciades, no? El Racing segurament la primera part va dominar més, va tenir alguna oportunitat, però el Mirandés la segona part, la veritat que va anar pel partit i se'l va emportar el partit.
Sí,
això fa també això, que el Racing es tira una miqueta més baix, pensant que potser podia pujar, però és el que ha dit, el sentiment de veure un futbol més guai, que estigui tot com més ajustat, que no sàpigues ben bé, que tu veus primera divisió i pues el Barça i Madrid que se peleen, l'Atlético de Madrid pues, s'assoma la cabecilla, guai, però els que som d'equips més modestos sabem mal el que anem i és més supervivència en aquestes lligues.
Sin ir más lejos, podemos hablar de l'Almería, que si lo miras hace un mes atrás, también estaba todo el mundo decía que iba a subir sobrado y ha pillado una rachita mala y es que lo vemos en el séptimo puesto, a 9 del primero, o sea, es lo que hablamos, que al final tienes un despiste, 2-3 partidos malos y se te complica la temporada de una forma increíble, porque además Almería sí que debería ser de los que deben ascender sí o sí. Yo creo que Levante quizá también y te diría que Granada también. El Levante de momento es el que va líder y medio está aguantando, pero la Almería ha tenido la pájara que ha tenido, el Granada la ha tenido también y como ahora no aprieten al final de temporada va a ser complicado como están los equipos de arriba.
Hay un dato que me gusta a mí mucho de segunda sobre los playoffs, que yo siempre lo digo, nunca lo compruebo, pero siempre que me fijo pasa. Es que el que clasifica sexto.
Sí, el último
es el que sube.
Sí, normalmente.
El que entra ahí justito es el que al final sube. Si clasificas tercero,
vas
con la bajona. Cuarto, quinto, bueno, ya lo sabías. Sexto, entras ahí el último y dices, va, me los como. Y sube.
Sí, nosotros creo que rompimos nosotros la borrica esta.
Sí, porque estaba el Oviedo ahí.
Estaba el Oviedo.
Ha sido el único año que no ha pasado.
Estaba el Oviedo sexto y dijimos nosotros, buah, pues tenemos que hacerla de esto. Y ahí, ese año, nosotros la rompimos, pero bueno.
Sí, también. Pero ha sido el único año, sí que es verdad.
Sí,
pero
por lo menos
creo que también es un momento de confianza, que te metes ahí a última hora, ya vas para arriba y creo que esa confianza te da, bueno, no tengo nada que perder, mucho que ganar. He quedado de los seis primeros el peor, pero vamos a por todas y sí, suele pasar que los de arriba se confían y al final acaban liándola.
Y luego hay un equipo que yo creo que hay que meter en la quiniela de favorito para el ascenso, que es el Elche de Der Sarabia.
Está
jugando muy bien el Elche.
Sí.
Yo te diría que de fútbol creo que es el que mejor juega, la verdad, porque y nadie contaba con ellos, porque además venía de Sarabia, venía de la Andorra, de casi de descenderlo, y está haciendo un fútbol increíble, y sí que es verdad que va a estar ahí.
Pues veremos qué tal se les da. I anirem seguint una miqueta segona quan ens deixi primera i ens deixi una mica el calendari, perquè és un futbol interessant i sempre està molt bé. Anem a fer la pregunta, ja així llenando huequecillo. Dani, ja sabemos que és del Granada. Vosaltres teniu algun equip de segona, aquello que os coja cariño?
Pues mira, jo diria també el Granada, però per canviar diria Saragossa.
Hòstia. Està molt bé.
Jo sóc molt oportunista en tot això, però molt oportunista.
Del Levante.
No.
Mirandés.
Ara mateix l'equip que m'agrada és el Racing. Però en dues setmanes no puc dir que és el Racing. Això em passa també molt amb el bàsquet, amb la NBA. Ara estic mirant molt els Lakers, però fa un mes els Oklahoma i fa dos els Denver.
Bueno, però això està molt bé perquè ets un aficionat a l'esport i t'agrada veure bon esport. I si ara estàs jugant bé un equip, pues vaya que me voy. I ja dejaremos aquests equips més d'entranya, pues los dejamos en otro lado.
Ara vaig molt amb el Racing. Ara vull que pugi el Racing a primera.
Bueno, no estaria malament. Jo per temes familiars, el Córdoba me tira, però perquè mi papa le tira el Córdoba i jo li faig aquest carinyo. Però el Racing és un equip històric que a primera estaria molt bé i estaria guai que pogués tornar a pujar. I ja parlant de melons, tinc un meloncito en el femenino, que així, com és Barça-Madrid i aquestes coses, que va ser el derbi, que per fi va guanyar el Madrid, després de molts, molts partits
el
sense primero, guanyar.
El primer clàssico que gana el Real Madrid.
Exacto.
Después de no sé cuántos enfrentamientos, no sé cuántos goles en contra y muy poquitos a favor. Sí que es verdad que no está exento de polémica, porque yo aún veo la repetición del gol que anularon y no acabo de comprender cómo puede pasar en primera división. Es lo que hablamos, nos quejamos de que a veces el fútbol femenino no tiene los mismos medios, no, y la realidad es esta. O sea, aquí no me entiendo con un partido de estos, cómo en una categoría como esta no hay VAR. O sea, no acabo de comprenderlo.
Ya no es problema tanto del VAR, es problema del asistente, que es muy claro que no es fuera de juego por metros. Yo como fui árbitro, asistente, tengo la teoría de que la asistente se estaba fijando en la línea. Entonces, cuando toca la jugadora del Madrid,
no sabe quién la toca.
La jugadora del Barça ya está adelantada y ve un toque y ella no sabe que es una del Madrid. Entonces, la asistente, el impulso que te da, porque a mí también me ha dado, es decir, fuera de juego, levanto la bandera. Y ahí ya la has liado, porque el árbitro ahí tiene que pitar fuera de juego.
Ya no puede,
tirar atrás. Uh-huh.
De hecho, hoy he visto una imagen, no sé si era de DAZN en exclusiva, no me acuerdo, creo que era de DAZN, que es la que da la Liga F, que salía enfocando al asistente y como arrepintiéndose de, hostia, la he liado, pero claro, ya no tienes marcha atrás. Ya no, has levantado la bandera, lo pitan y no puede deshacerse. Pero sí que salía una imagen como negando con la cabeza la asistente, y claro, lo que decían, que no saben si exactamente lo que decían porque no hablan ni nada, pero sí que era como en plan de arrepentimiento. Total, la he liado y...
Sí, pero bueno. Pero si te fijas, al final las protestas se la lleva la principal.
Sí,
porque
sí,
es ella la responsable de pitar. De porque pitar. Si ella no pita, el juego sigue. Pues el asistente está ahí para eso, para asistir. Pero si la árbitra principal...
Ahí vemos la jugada, que no hay por dónde cogerla.
Sí, no. Si nosotros lo estábamos viendo...
Está
y
muy
no...
bien colocada la árbitra principal como para decir, no, la toca una jugadora del Madrid, no puede ser fuera de juego.
Sí que también, aparte de la jugada esta polémica, sí que hay que decir que la verdad es que este es el mejor partido que ha jugado el Madrid contra el Barça, porque supo defender bien y supo estar bien guardadita, y a la contra tuvo muchísimas ocasiones. Creo que el partido que más con diferencia contra el Barça, y lo pudo haber cerrado antes de esa jugada polémica, pero sí que es verdad que si se pone 2-1 el Barça por delante en los últimos 10 minutos, no hay nada que hacer, eso está claro.
Bueno, y además también va bien que surja algún equipo que se pueda acercar al Barcelona para no jugar tan cómodo, ¿no?, en una competición, que luego llegues a un nivel europeo y eso te pueda...
Sí, yo quería preguntaros el tema más mental, ¿no? Si creéis que el Barça, en este sentido, el hecho de ir siempre ganando, de ganar siempre, esto a ellas, porque sí que había algún comentario, ¿no?, de alguna jugadora que ya dan por ganados estos partidos y luego pasan estas cosas, de manera justa o de manera injusta, que esto el fútbol a veces da y a veces quita, pero ¿creéis que es un problema que vayan tan enchufadísimas mentalmente si no las preparan bien para pensar que todo lo van a ganar y de repente...?
Es que al final se ven tan superiores técnicamente y físicamente por la preparación que han tenido, que parece una utopía que pueda pasar un partido como esto. Pero esto no es culpa del Barcelona, esto es culpa de los otros equipos que no preparan a sus jugadoras
el nivel que hay,
como deberían, o no se trabaja desde la base. El otro día vi el filial del Barça, metió 30 al Cerdanyola. Eso es un gran trabajo también desde la base, que hace que lleguen grandes jugadores al primer equipo y que puedan haber estas ligas que ves que la va a ganar el Barça y ya está, y no hay nada más que decir.
O sea, que hay un tema de que también los otros equipos deban hacerse competidores del Barça. Claro, aquí... Bueno,
históricamente en la Liga Femenina había un Rayo Vallecano, un Atlético de Madrid, que estaba más arriba.
Incluso me acuerdo en su época el Sabadell, sin ir más lejos, un gran equipo, ganó la Copa de la Reina. Pero sí que es verdad que ahora que el Barça empezó sobre todo lo que habla él, porque es verdad que han soltado billetes, han fichan grandes jugadoras, pero vienen desde abajo muchísimas y muy buenas. O sea, si te fijas, la mayoría del equipo viene desde abajo, de la cantera. O sea, que al final han apostado por eso y les está saliendo bastante bien. Y también hay que ver cómo están las gradas. Un día en el que cayó la Mundial... Y las gradas de Montjuïc
35.000, sí.
O sea, se dice pronto. Eso
no hemos visto
sobre
el español ni una vez casi.
Bueno, y lo que hablamos, Florentino dijo en la cena de Navidad a las jugadoras que cuando ganen el primer título podrán jugar en el Bernabéu, pero yo creo que les debería dar la oportunidad antes. Porque sobre todo si pasan la eliminatoria de Champions, por ejemplo, contra el Arsenal, creo que la ida o la vuelta, la que se juegue en casa, deberían jugarla en el Bernabéu.
Bueno, también si quieren hacer estos fichajes o encontrar una cantera más notoria, si las chicas ven que pueden acabar jugando en campos donde están jugando ahora mismo solo y exclusivamente chicos, lo mismo también les da un plus de motivación. Pero bueno, lo mismo algún día habría que entrevistar a alguien de estos de canteras a ver cómo montan el femenino para que haya equipos que lo estén petando y luego el resto pues vayamos un poco.
Sí, que también hay que tener en cuenta que el Madrid es un equipo muy nuevo en eso. O sea, realmente, ¿cuánto tiene? ¿6 años? ¿7? No sé. Sí que venía del Tacón, que es el club que compró, pero es un club bastante nuevo y yo creo que si le damos unos añitos puede ser que llegue al nivel del Barça. O sea, no a ganar lo que ha ganado el Barça, porque le lleva muchísima ventaja y es un gran club y no para de crecer, pero sí que le pondrá las cosas más difíciles. De hecho, bueno, ahora está a 4 puntos en la Liga, yo creo que la va a ganar el Barça sobrado, pero el Madrid no ha perdido ningún partido, me parece, si no me equivoco, lo digo de memoria, y creo que el Barça ha perdido 2. O sea, que también sí que el Madrid ha empatado también y demás, pero ya te digo, yo creo que se lo pondrá de aquí un par de años, creo que pueden estar bastante más igualados.
Bueno, y aparte de la Liga Española, lo que decías antes, ¿no? A nivel de europeo también el Madrid está sacando buenos resultados. O sea, sí. Empieza a ver un trabajo.
Sí, sí, el Madrid viene a ganar los Champions.
2-0, sí, con la ida.
Ganó, o sea, que como equipo está bien. Lo que pasa es que el nivel del Barça está como pues, a 3, 4, 5 pasos por delante, y hasta que no les pillen y hacerla también la cosa más emocionante.
Yo, si fuera la jugadora del Madrid, eso, estaría deseando que el Barça se cruce con alguien que las elimine y yo ir avanzando como buenamente pueda.
Sí, porque en el extranjero también se ha apostado mucho por el fútbol femenino, ¿no? Muy buen nivel también, sobre todo en Alemania e Inglaterra. Hay muy buenas jugadoras, que muchas jugadoras que juegan aquí se van a jugar a esas ligas porque son más competitivas. Es como, da la sensación de que se aburren aquí.
Bueno, sin ir más lejos, jugadoras del Barça, que son el mejor club del mundo, diría.
Creo que es Calderón, se fue al Arsenal para poder competir por lo menos una liga, oye, que esté más o menos entretenido.
Claro, es que supongo que eso también afecta, porque el hecho de decir, ya sabes que el Barça va a ganar y no hay más por dónde coger, o acabas en el Barça o acabas en un equipo, digamos, mediocre, que prefieres, si puedes tener la oportunidad de irte a una liga.
Y hablando antes del Granada, quiero también decir del Granada femenino, que está haciendo un año que es una auténtica locura, porque era candidato al descenso y creo que va sexto o quinto y haciendo una temporada increíble, peleando con los grandes y la verdad es que hay un trabajazo detrás que es increíble el trabajo que está haciendo Arturo Ruiz, el entrenador este año, está siendo una locura.
Bueno, doncs parlarem de més futbol femení, que sempre està guai i interessant. I ara parem una miqueta i tornem amb bàsquet. I tornem als últims minuts que queden de programa per parlar una miqueta de bàsquet, per veure com van els equips de sempre i quines cosetes tenim. Tenim al telèfon el Pere Soler, Pistol, què tal?
Què tal, Mercedes?
Vamos, mi cuerpo.
¿Cómo vamos? Tenemos un salseito aquí, pero no lo podemos contar. Luego, off the record, te contamos, porque no sabemos si lo mismo nos pasamos de la raya, pero vimos a una conocida tuya este fin de...
Ah, hostia, no sé, como hay tantas, nunca se sabe, ¿no?
He dicho una, y claro, por eso he dicho una, para no meternos en problemas y que la cola se te ponga.
No hay ni cola, imaginaros.
No me lo puedo ni creer.
Me duro.
No me lo puedo ni creer. De ti no me lo puedo creer, de otros, quién sabe, pero de ti... Bueno, pues estábamos un poquito hablando de cómo iban, sobre todo Barça y Madrid, que son los que siempre comentamos, que los dos volvieron a hacer los deberes en sus competiciones previas y ahí van, luchando.
Sí, Barcelona, partido justito en el Palau contra Zaragoza, sufriendo mucho, perdiendo al descanso, pero bueno, después los de Peñarroya pudieron darle la vuelta al partido, ganaron por 3 puntos. Ya llevan una buena racha, están ya creo que cuartos o quintos. Madrid, gran victoria, campo del Unicaja, que era segundo, en un último cuarto escandaloso, con casi 40 puntos.
Un último segundo, te diría, escandaloso, que casi me da un infarto.
Bueno, no sé de qué ambo eras tú, a mí me ayudó, porque yo también supí, pero digo, mira...
Sí, yo también iba con el Madrid, pero digo, si entra me cago en todo.
No, sí, tres veces tocó la pelota en el aro, pero mira...
Sí, sí, dio vueltas esa pelota, dio más vueltas...
Yo creo que la sacamos nosotros soplando, ¿eh, Pistón?
En honor a Cristian, dio unas putivueltas por ahí, de las buenas.
Hizo como Cristian en el pasado, ¿no? O
sea, exacto.
Y a nivel catalán, pues Badalona, Peña. A nivel de números, hubiera interesado que hubiera ganado Lleida, porque Lleida está en la parte baja. Perdió Girona contra Gran Canaria. Buen partido de los Jack Alakovic. Y Girona también está en la parte baja. Y Andorra volvió a perder, estando la zona baja, o sea, la zona de descenso, por ahora con calma, pero están a dos victorias del Granada, que es quien marca el máximo de tope para bajar a Leporo o Primera Fed. Entonces, por ahora, jornada negra, pero dentro de lo que cabe, positiva.
Sí, no, el Granada perdió, que lo que sí hace es que el Bilbao se quede en una zona, digamos, un poquito...
Más tranquila.
Sí, más tranquila, sí.
Pero bueno, el Granada ha hecho buenos, o creo que ha hecho fichajes, no sé si buenos o malos, pero ha reforzado plantilla, supongo que para intentar darle un cabezazo aquí a la clasificación y a ver si puede subir un poquito.
A la desesperada, ¿no? Yo tampoco conozco, o sea, he visto que ha fichado bastante, no sé si buenos o malos, pero sí que a la desesperada ya, porque...
Bueno, al final, estos equipos que están al límite, quedan 10 jornadas, y es caja o faja, entonces, si tienes dinero, gástatelo en lo que puedas. A Lleida le fue bien con el extranjero, el americano que dijimos que ha promediado casi 20 victorias, pues está tirando la casa por la ventana, igual que Coruña, que aunque está muy descolgado, tiene dos o tres jugadores de muchísimo nivel. Esto nunca se sabe y queda mucho aún.
Lo están intentando a ver qué tal. Hombre, son muchos partidos y todavía no están descolgados del todo, o sea que, bueno, Coruña lo tiene más complicado, Granada, pero bueno, aún pueden dar un empujoncillo. Y en Euroliga, ahí estamos, que empezamos diciendo Barça y Madrid, uy, qué complicado lo tienen para clasificarse. Barça parece que se le ha puesto el viento de cara y que, bueno, muy mal se le tiene que dar, pero Madrid tampoco está desahuciado del todo de momento.
Bueno, esta semana es clave porque hay doble jornada. Hoy juega Madrid, Armani Jeans, que creo que están empatados en resultados, entonces es vital que Madrid gane en casa para posicionarse arriba. Y Barça está mejor, pero es que está todo en un puño. Creo que de la sexta posición a la 12 o a la 10 hay una o dos victorias y de ahí marcará mucho esta doble jornada esta semana para acabar de colocarse. Confiemos en que Barça y Madrid hagan doblete de victorias y puedan ir avanzando poco a poco
plazas
en la clasificación.
Dos victorias. El Barcelona está con 17, perdón, y el Partizan está con 15. O sea que sí, están a dos partidos y quedan cinco, me parece, ¿no? Cinco.
Creo que quedan cinco.
Cinco, correcto.
Son dos y luego tres jornadas más de solo jueves y viernes.
Correcto. ¿No? Bueno, pues a ver.
La CB por abajo está dura, aquí la Euroliga... hostias para llegar a los ocho primeros.
Sí, no, pero era lo que hablamos, que estaban ahí Barça y Madrid al principio, bueno, cuando empezamos el programa, no sabemos qué harán y ahora de repente, pues eso, Barça, ya te digo, se tiene que dar muy mal, pero también el Madrid, si consigue hacer sus deberes, podían entrar en...
Se ha sentado regular el nuevo formato, pero bueno, al final yo creo que se meterán.
Sí, hombre, yo creo que por potencial económico y jugadores, vale, que están siendo muy irregulares este año... Pero si no hay sorpresas, yo digo que se van a meter. Y si no, siempre hay la baza del play-in, que es la última plaza que aún la podrían conseguir. Porque tienen potencial de sobra para ganar esos partidos clave de ganar o irse a casa. O sea que confiemos en que sí.
Sí, veremos qué tal se les da. Y hoy no tenemos a Sergio, porque el pobre nos abandona un día sí, un día no.
El
listo
está muy campanero, ¿eh?
Sí, últimamente está solicitado.
Tiene la agenda igual de llena que tú, o sea que la cosa se nos complica. No sé si nos puedes adelantar algo, ¿no? ¿Tenéis sorpresa? ¿No tenéis sorpresa? Porque lo de la semana pasada ya habéis tocado casi techo, eso ya de ahí, para el cielo. ¿Qué tenéis, si nos puedes decir algo, en campo de tres?
No lo sé, porque yo pensaba lo mismo, que habíamos tocado techo con Marce. Marce es un jugador top, actual. Sí. Pero ahora vamos a un entrenador top que ha sido un pionero en la Liga CB. Aito García Reneses. O sea, vamos. Oh.
Casi nada,
vamos
sí.
A lo grande.
Joder, es que, mejorando es que, semana a semana,
sí,
¿eh?
Sí, sí, es que no puede ser esto, o sea, vais mejorando por momentos. Pues...
La gente quiere entrar, hay una lista larga para, ¿sí? para entrar al campo atrás, pero...
Eso es bueno, eso es bueno.
Y a Ito nunca le diremos que no.
Es que, claro, hombre, es que ya os estáis haciendo famosos y ya, exacto, ya la gente va, ya no tenéis que buscarlos, ya os hacen cola.
Ya nos llaman, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el cuento, eh? Pero...
ya ves, pues oye, ya sabéis, este viernes a las 7 a escuchar todos campo atrás, que siempre están al top con entrevistas y con gente súper guay. Pues Pistol, moltes gràcies per estar amb nosaltres un altre dia, encantadíssimos com sempre. A ver cuándo nos visitas y haces honor con tu presencia.
Eso es que tenemos ganas de verte y abrazarte, y los compañeros nuevos también quieren
exacto,
verte.
Exacto, con los compis nuevos tienen que ver que hablamos con propiedad y que vean lo que hay.
Ese cuerpo es digno de ver.
En breve habrá visita y todo será en su sitio. Ahora, todo en su sitio, ¿vale?
Te estás recolocando, ¿eh? Es que tanta Ibiza, claro. Tanta Ibiza.
Hombre, operación aceite de coco, ya lo he empezado.
Muy bien.
Pues muchísimas venga, gracias, Pistol.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo a todos. Gracias.
Un abrazo. Adéu.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem. Dani, encantadíssima. Ja nos explicaràs de dónde son las camisetas.
Muchas gracias. Ya os lo digo, ya os lo digo, lo digo. De Pájaro Flama, que me pregunta mucha gente que de dónde son mis camisetas. No me patrocinan, pero bueno, desde aquí decir que si me queréis patrocinar, yo encantado.
Siempre estaremos.
Muchas gracias.
Chema, hasta la semana que viene. Gracias.
Nos vemos. A ver
Roger,
cómo va.
Encantada que hagis tornat a venir aquí.
Moltes gràcies.
I ens deixem també gràcies al Pistol, gràcies a la Sandra per l'entrevista, a l'Àlex que ens acompanya a l'altre costat, i us deixem amb l'informatiu. Fins la setmana que ve.
Són les 8 del vespre.
Informatiu vespre.